Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El pressupost de l'Ajuntament de l'Escala per a 2020 preveu 7 milions d'euros en inversions. Serà un pressupost d'un muntant total de 24 milions i mig, quasi un 5% més que el d'aquest any. Pel que fa a les ordenances fiscals, s'apuja l'IBI un 1,5% i les escombraries un 7,3%. És el tema principal de l'informatiu d'avui, l'informatiu que posarem en antena d'aquí a just una hora i l'informatiu que fem quan falten just 3 hores per a la celebració del ple ordinari, on s'han d'aprovar tant ordenances com pressupostos, a banda d'una quinzena d'altres punts més. Un ple que s'entreveu de llarga durada, intens i espès pel que fa a la importància dels continguts que s'hi porten. A banda de ple, però, a l'informatiu parlem d'altres aspectes d'àmbit local. Els cementiris llueixen en una jornada significativa com la de Tots Sants. Centenes d'ofrenes florals en record dels difunts, com a complement per acabar de fer més agradable la diada, hi va haver un any més actuació poètico-musical al cementiri municipal. L'Associació de Jubilats de l'Escala celebra un any més el tradicional berenar de la Castanyada, activitat molt concorreguda amb pràcticament tota la sala polivalent del casal plena de gom a gom. Resultats esportius. El primer equip del Futbol Club a l'Escala no aprofita les ocasions generades i ho paga car a la segona part. Va perdre 0-1 contra la Jonquera. Marcava l'equip fronterer al minut 63 i amb això s'enduia per la mínima el derbi a l'Empordanès de Primera Catalana. En bàsquet, el sènior masculí de l'Escala és l'únic que encara no ha perdut. Guanya la pròrroga al Castelló d'Empúries per 69-77. I en l'àmbit esportiu parlarem també de la Tramuntrail, 155 inscrits en total. Edu i Martí Baquer, els germans Baquer, s'enduen ex aequo la victòria de la prova llarga amb un temps a final d'una hora, 45 minuts i 47 segons. Recull d'agenda d'activitats i el temps completaran l'informatiu d'una jornada amb cel més clar fins a la tarda. Núvols a la nit i matinada que acabaran amb algun xàfec. Demà, més fresca. Ara us deixem amb la segona hora del FAR, aquest magazín que elaborem 5 emissores en demà de Catalunya. En aquesta segona hora, connexió amb Eivissa, trucada a la confraria d'Eivissa. Parlarem amb Xico Cardona. A l'apartat d'entrevista, TAC i quotes, gravació amb Isabel Artime, directora general de Recursos Pesquers del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Flaix informatiu sobre la motxilla austriaca, en connexió amb Llorenç Guasch de Marea, pensionista Garraf, i el preu del peix sabrem avui com ha anat trucant a la confraria de les cases d'Alcanar. El FAR fins a les de 6 a 7, informatiu local més zona mixta. A partir de les 7, l'actualitat nacional amb el Next Vespre. A partir de les 8, els musicals, per aquest ordre, Ruta 66 i Mixtures. I a partir de les 11, les reemissions del Més Calent a l'Aigüera amb Joan Brugués, l'informatiu local amb qui us parla Abel Font i el zona mixta altre cop amb Ivan García. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal. El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
FAR. Amb Josep Maria Cano.
Seguit des de les xarxes socials, l'acte i la manifestació, més que l'acte, la manifestació que hi ha a les portes del Palau de Congressos. De fet, la gent se la té a uns 200 metres aproximadament de la porta del Palau, és a dir, el cordó de seguretat s'ha fet a 200 metres per garantir que res destorbi l'arribada del monarca, la seva família i la infanta i tots i tots. En tot cas, la manifestació és nombrosa, de moltíssima gent, podríem pensar que bàsicament estudiants, però no és veritat. Gent de totes les edats i gent de totes les procedències, a nom de, bueno, a nombre de milers de persones les que s'apleguen davant del Palau de Congressos, a 200 metres, per fer sentir el seu rebuig a la visita del rei. Ho estarem veient i si hi hagués alguna novetat us ho comentaré. Comencem, vinc, aquesta segona.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I abans de continuar i parlar de quotes i d'atacs i de decisions de la Unió Europea, deixeu-me saludar en Xico Cardona, que és portaveu de la cofradia d'Eivissa, en aquest espai que ens permet connectar amb diferents punts del territori. Xico, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Com anem?
Doncs bé, mira, d'aquí una estona parlarem de tacs i quotes i pesca sostenible i rendiment màxim i tots aquests conceptes que són certament complicats d'anar entenent. Aquí a Eivissa suposo que intentant trobar també l'equilibri, no?, entre la quantitat de pesca i el rendiment econòmic que ha de donar aquesta pesca.
Sí, sí, bastant complicat. El que ens trobem aquí és que està la flota pesquera i els professionals de la mà pues, està notant una davallada bastant important en els darrers anys. No hi ha un relleu generacional important i a poc a poc es nota com es van desguassant barcos, es van donant de baixa algunes embarcacions i a poc a poc el sector veig que s'està anant al traste, està desapareguent.
Aquí, almenys a la península, el problema que hi ha és la manca de relleu generacional, com tu apuntaves ara, i també la manca de mà d'obra qualificada. És a dir, no hi ha... vaja, els fills dels pescadors, que són els que saben l'ofici, no volen, i els que arriben, o els que podrien fer-lo, o els que estarien interessats, doncs no tenen ni idea de com es fa això, no? I aquí hi ha aquests dos problemes. No sé si són també coincidents aquí.
Aquí ens trobem que en qüestió de formació, per exemple, la formació marítima pesquera està millor que no havíem estat mai, perquè antigament pues, feien un curs de patró, un examen de patró cada diversos anys, pues, ja era molt. Avui en dia tenim una escola de formació professional que es dedica plenament a temes marítima pesquers. Podem també amb uns horaris determinats d'agricultura, però també fan tema de formació marítima o pesquer. Tenim, s'està organitzant cada any un mòdul de patró costaner polivalent i també hi ha un grau mig de marítima o pesquer que en dos anys pues, els professionals poden sortir sense titulació necessària per una embarcació grossa de pesca o un catamaran per passatgers. Això per una banda, però per l'altra, és veritat que la pesca pues, no s'està incorporant gent jove. És una petita incongruència, però bé, això ve també d'un poc de com va l'economia, de joves cap a on es decanten. És un poc complicat. Com deia, això és molt, molt difícil trobar l'equilibri. I aquí, les incorporacions que hi ha, pues, la majoria són estrangers, gent que de fora, però clar, no tenen una vocació d'invertir en el sector, de comprar embarcacions, de modernitzar, sinó simplement pues, treballar de mariners, estar per un temps de desaparèixer. És molt complicat aconseguir gent que havia parlat amb el sector i vull anar més, vull comprar embarcacions, vull tenir un futur dins d'aquest sector.
Doncs escolta'm, sembla que els problemes són bastant, bastant paral·lels. Com que un dia ens hi volem aturar, si et sembla, et fem també un truc i posem en paral·lel les dues realitats. Xico, t'agraeixo molt que ens hagis permès conèixer avui aquesta realitat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Vinga, bona tarda.
Fins després, a reveure. Molt bona tarda. Doncs aquesta és la realitat a Eivissa. De fet, seguim parlant de pesca avui, perquè més enllà del que ens explicava ara mateix des d'Eivissa, en Xico Cardona, hi ha una proposta de la Unió Europea de taxi quotes de cara al 2020. Sabeu que el 2020 és l'any en què s'ha d'arribar i implementar el rendiment màxim sostenible, i en aquest sentit s'han fet públiques els taxis i les quotes d'algunes espècies especialment sensibles per la flota espanyola. I com passa sempre, els ecologistes queixosos perquè no n'hi ha prou i els pescadors queixosos perquè es passen. I el Ministeri, el Govern de Madrid, doncs li ho preguntem. Por eso saludamos a Isabel Artime, que es directora general de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Señora Artime, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Una propuesta esta que ha hecho la Unión Europea, muy en la línea de los esfuerzos que se han hecho los últimos años en la reducción de las cotas pesqueras hasta este rendimiento máximo sostenible, pero que de cara al 2020 profundiza en pesqueras que son de alto interés para la flota española.
Sí, efectivamente, el jueves pasado, el jueves 24... la Comisión Europea ha hecho pública su propuesta para las próximas negociaciones de los taxi cuotas en el Atlántico y el Mar del Norte para el próximo año 2020, que bueno, es la primera propuesta que inicia un proceso que después se adoptará en el Consejo de Ministros de Pesca el próximo mes de diciembre, como saben. En principio, lo que puedo decirles es que bueno, estamos satisfechos de ver cómo la situación de las poblaciones pesqueras mejora año tras año, lo cual no es casualidad, es debido a un trabajo importante y muchos sacrificios, sobre todo sacrificios por parte de los pescadores para poder llegar a ese nivel de rendimiento. Como usted sabe, estamos firmemente comprometidos con los principios de la política pesquera común, con alcanzar una pesca sostenible al amparo del rendimiento máximo sostenible, pero lo que sí es cierto es que esta propuesta de la Comisión pues la recibimos con una preocupación importante, porque se ven bajadas muy pronunciadas para poblaciones que ya estaban en rendimiento máximo sostenible y que incluso tuvieron subidas el año pasado. Desde nuestra perspectiva, sin perjuicio de que evidentemente hay que conseguir ese rendimiento máximo sostenible, entendemos que tampoco es bueno que haya grandes variaciones interanuales. Los pescadores necesitan una estabilidad. Es muy difícil de poder explicarles que un año una determinada población, un stock pesquero, pueda subir un 20% y al año siguiente pueda tener una reducción mayor de un 40%. Ese realmente no es el espíritu de la política pesquera común. La mejor, tenemos que buscar una forma de mantener las poblaciones en rendimiento máximo sostenible una vez que lo hemos alcanzado, pero sin que haya grandes variaciones que perjudiquen la estabilidad de las pesquerías y del sector pesquero.
Hablamos de especies como, por ejemplo, la merluza, el bacalao, el rape, el lenguado. Son especies en las que se ha anunciado una bajada del TAC, de la cuota de pesca. En el oído mucha preocupación, es decir, el sector pesquero, al menos a nosotros nos ha llegado pues una cierta, no quiero decir desesperación, pero sí una inquietud muy profunda, porque llevan muchos años haciendo esfuerzos, porque se ha reducido la cuota, porque realmente están ya a límites económicos de difícil sostenibilidad, y Bruselas, Europa en este caso, sigue pidiendo más, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros también vemos con preocupación esa propuesta. Nos parece que es una propuesta dura, con bajadas muy significativas para stocks que son de gran interés para España, como los que usted acaba de citar, y en los que, como le digo, ya estamos en rendimiento máximo sostenible explotando estos stocks, con lo cual es necesario buscar una forma de mantenerlos sin tener estas variaciones tan importantes. Es verdad que este año coincide que por una parte es el segundo año en que está en vigor la plena obligación de la de desembarque, la plena aplicación de la obligación de desembarque, con lo cual pues es necesario continuar el trabajo iniciado, pero hay que buscar soluciones prácticas, ¿no?, a los problemas de las especies de estrangulamiento maxime, pues con una situación de propuestas con bajadas tan importantes. También este año es el año en el que finaliza el objetivo de, sí, de cumplir el rendimiento máximo sostenible en el 2020. Como le decía, España ya cumplió con ese objetivo el año pasado, puesto que todas nuestras las poblaciones que explotamos comercialmente en España ya las explotaba dentro del rendimiento máximo sostenible en el 2019, pero ahora en el 2020 pues es el objetivo global para todas las especies, y eso pues lógicamente incide también en la entre los objetivos de esta propuesta de la Comisión. Y también otro elemento importante este año es que es el primer año de aplicación del plan plurianual para las aguas occidentales. Esto nos va a ayudar a fijar rangos de mortalidad dentro del rendimiento máximo sostenible, y desde ese punto de vista pues estamos ya trabajando para defender que los recortes pues no se produzcan de una manera abrupta, y sino que bueno, pues dentro de los márgenes posibles que ofrecen las recomendaciones científicas es necesario ajustarse para dar una mayor estabilidad intranual y también para garantizar una sostenibilidad social y económica y una mejor planificación empresarial de los pescadores, con lo cual pues estamos trabajando para defendernos. Es va a ser una negociación dura, pero entendemos que es necesario equilibrar estas propuestas desde un punto de vista socioeconómico y, como usted dice, reconocer también los esfuerzos, los grandes esfuerzos que los pescadores han hecho hasta el momento para alcanzar ese rendimiento máximo sostenible.
Lo que llevamos hoy, lo que tenemos hoy sobre la mesa es solo una propuesta. Como decía usted, la capacidad, aquí estamos en manos de la capacidad de negociación del Gobierno, en la que confiamos plenamente de cara a las decisiones que se tomen el 16 y el 17. Esperemos, repito, que esta capacidad de negociación pues pueda facilitar o pueda suavizar un poco esta propuesta. Si no fuera posible, no sé si se contempla algún plan B, algún tipo de ayuda o algún tipo de rescate a aquellas empresas que estén en más en crisis.
Sí, bueno, por supuesto vamos a trabajar, como le digo, en defender no solamente la propuesta científica. Entendemos que dentro de ese rendimiento máximo sostenible que ya hemos alcanzado existe margen para poder, bueno, pues suavizar esos recortes y mantenerlos en el tiempo, mantener esa explotación sostenible en el tiempo sin que se produzcan estas diferencias tan grandes. Pero bueno, no va a ser fácil, y estamos trabajando ya en apoyar con estudios no solamente científicos sino también socioeconómicos pues cuál es el impacto social y el impacto económico que estos recortes pueden dar lugar, y por lo tanto bueno, pues justificar que no puede producirse esa situación socioeconómica de un año para otro de manera tan abrupta, ¿no? Tenemos que además seguir defendiendo de cara a la obligación de desembarque que se mantengan los mecanismos que ya hemos adoptado en el año pasado, 2019, para permitir continuar con los márgenes de flexibilidad y niveles suficientes de cuota para que no se produzcan situaciones de estrangulamiento. Con todo ello es lo que estamos trabajando para que se tengan en cuenta estas medidas de carácter socioeconómico. No obstante, juicio de eso, pues existen otros mecanismos, lógicamente, que también se están negociando en este momento de cara a la futura aplicación a partir del año 2021, con mecanismos financieros para ayudar a las empresas. Pero en principio entendemos que en la negociación de diciembre lo que necesitamos es buscar una propuesta equilibrada en la que, manteniendo los niveles de pesca dentro del rendimiento máximo sostenible, utilizar los rangos adecuados para que pueda coexistir ese objetivo de sostenibilidad biológica con un objetivo de sostenibilidad social y económica, y ese es el trabajo en el que estamos ahora empleados a fondo.
Pues plena confianza y esperanzas puestas en nuestras negociaciones del diciembre. Uh-huh. Señora Artime, muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte. Estamos en contacto.
Muchas gracias. Gracias, un placer estar con ustedes.
Doncs ja tenim un sector que no està content amb la proposta de la Unió Europea, és el govern, en aquest cas, qui ha de defensar els interessos comuns. Tampoc el món del medi ambient, de la sostenibilitat, està satisfet d'aquesta proposta que ha fet la Comissió Europea i que, repeteixo, es negociarà, s'ha de discutir el 16 i 17 del mes de desembre. Una bona mostra, doncs li preguntem a la Lídia Chaparro, que és portaveu de la Fundació ENT. Lídia, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Vosaltres, quan dic vosaltres, dic el món de la sostenibilitat, les entitats però de medi ambient, tampoc no esteu satisfets perquè ho trobeu poc ambiciós.
Bé, de fet, les entitats ecologistes que treballem en aquest tema sí, ho trobem poc ambiciós, perquè hi ha quotes, hi ha tags que s'estan proposant per sobre dels límits recomanats com sostenibles pel Consell Científic. I clar, i el fet de dir que el Ministeri defèn els interessos del conjunt de la ciutadania pel que fa tags i quotes, almenys pel que fa a la gestió pesquera sobre les oportunitats de pesca, sempre estan defendent els interessos de la indústria pesquera, sempre. I ells mateixos ho diuen també en els comunicats, vull dir, ells mateixos, el Ministeri, diu que anirà a Brussel·les a negociar la màxima quota possible. I encara estem molt lluny de tindre els nostres estocs a nivell de rendiment màxim sostenible. Per tant, sí, ho trobem fluixet en el sentit que, tot i que anem en la bona direcció, i en això volem insistir, no tot és dolent, anem en la bona direcció, però hi ha moltes poblacions que encara no estan explotades de manera sostenible.
De fet, sempre... Ho faig perquè tothom ho entengui, però sempre que la Comissió Europea estableix una quota, sempre és un disgust pel sector pesquer, sempre és una reducció en la capacitat pesquera, i malgrat això mai arribem al que vosaltres us agradaria o al que les entitats conservacionistes demaneu, no?
No és el que demanem les entitats ecologistes, és el que demana la llei. La llei estableix que abans de 2020 totes les poblacions de peixos han d'estar explotades a nivell de rendiment màxim sostenible. En tenim molt poques. Vull dir, no és el que nosaltres volem, és el que els propis polítics han votat al Parlament Europeu i s'ha aprovat com a llei, que és la política pesquera comunitària. Per tant, nosaltres l'únic que exigim sempre és que es compleixi o que s'estableixin les quotes a nivell dels límits que estableixen el ICES, en aquest cas, el Consell Científic de l'ICES. Però no tot està malament, vull dir, no és cert, quan es redueix l'esforç pesquer, normalment això el que implica és que es recuperen les poblacions de peixos, i això ho veiem d'un any a un altre. Per tant, hi ha moltes poblacions que actualment s'estan explotant per sobre dels nivells del rendiment màxim sostenible, però d'altres estan explotant dintre dels nivells del rendiment màxim sostenible, per tant, a nivells sostenibles.
Qui, des del desconeixement, Lídia, però qui estableix aquest rendiment màxim sostenible i en base a quines dades?
El Consell Científic, en base a les dades que ells tenen i que les encomana la Comissió Europea. ICES, el Consell Científic del ICES, són els encarregats d'avaluar les poblacions de peixos a l'Atlàntic nord-oriental. I, per tant, tot està disponible, tot és online, és molt, molt fàcil. Es pot descarregar el Consell Científic per cada població de peixos. Problema, que no totes les poblacions tenen els mateixos nivells de dades. Hi ha algunes que hi ha fins a 5-6 categories, i en funció de la categoria tenim més o menys dades. I en funció de les dades que tenim, doncs tenim un Consell Científic que és més acurat o un Consell Científic que és més precautori. I per això, molt sovint, les ONGs ecologistes també exigeixen el criteri de precaució, que és un altre concepte que també està marcat en la política pesquera comunitària, que és a dir, que quan no tenim tota la informació disponible, creguem, sisplau, que s'apliqui el criteri de precaució. I sovint també s'ignora, perdó.
No pateixis. Els pescadors es queixen de que ells estan al límit de la rendibilitat del seu treball, la rendibilitat de la seva feina, de que no poden reduir més en un mercat on representen una part molt petita del peix que es compra.
Aquí hi ha diverses coses, i també això és responsabilitat del Ministeri. Primer, hi ha dintre de la PPC hi ha també l'article 17, que això n'hem discutit unes quantes vegades. És com l'Estat membre, és a dir, en aquest cas Espanya, com distribueix l'accés als recursos. Aquí es pot fer una feina, però enorme, perquè s'ha fet gairebé molt poc, de distribuir els recursos pesquers, és a dir, les quotes disponibles en base a criteris socials i ambientals. I aleshores, en aquest cas, aquells pescadors que pesquen d'una manera més sostenible o tenen més dependència a un determinat recurs, doncs se li pot distribuir la quota d'una manera diferent, com per exemple donant més quota. Això no s'està fent. Es continua donant la majoria de quotes a un determinat sector pesquer. I per una altra banda, també s'hauria de regular el preu en els mercats. I aquí, quan parlem d'actats i quotes, recordem que estem parlant bàsicament de l'Atlàntic, eh? No estem parlant de la gestió pesquera del Mediterrani. Vale. Doncs en l'Atlàntic també hi ha molta feina a fer en funció, en respecte de com es ven aquest producte. Una de les coses que ja fa anys que s'està dient, però que es continua, que hem de continuar impulsant, és que no necessàriament hem de pescar tant i vendre malament. El que hem de fer és vendre millor els productes que pesquem. I aquí també hi ha un llarg recorregut per fer.
Per tant, tenim elements per moure'ns, elements de marge. Per una banda, com es distribueixen aquestes quotes entre les empreses pesqueres, en base a uns criteris que ara mateix no s'estan utilitzant, i l'altra, com es protegeix també aquest producte fresc de proximitat, diguéssim que es pesca a la zona nord de la península, l'Atlàntic i el mar Cantàbric, no?
Sí, i després també recordar que, clar, que la rentabilitat també ve en funció de com està l'estat dels recursos, eh? En l'Atlàntic la situació està millorant. I a mesura que veiem que millora, també veiem una millor rentabilitat. El problema és que no totes les flotes estan també en aquesta rentabilitat econòmica. Per tant, hem d'avançar, i a mesura que les poblacions pesqueres deixin d'estar sobreexplotades, evidentment la rentabilitat pesquera també augmentarà.
Lídia Chaparro, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat, que ens ho hagis permès reflexionar. En tot cas, aquesta és la visió que es té, amb un ampli terreny per córrer, un ampli camí per caminar encara en la millora de la rentabilitat, de la retallada dels tacs i de la sostenibilitat, i que està en mans dels governs, pel que hem descobert parlant ara mateix amb tu. T'agraeixo molt la teva atenció, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Doncs hem vist dues de les tres visions. Hem vist la visió de l'administració pública, la del govern. Hem vist la visió de les entitats conservacionistes, en nom de Lídia Chaparro, de la Fundació ENT. I ara queda la visió dels pescadors, però aquesta, si ens permeteu, l'escoltem tot just després de dos quarts.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un hotel amb classe a la Vila d'Arenys de Mar. El Mont del Vila. Un restaurant modern i ben vestit. Una excelsa carta amb...
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se va. És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Sempre em sabré malalt d'amor pel meu país.
Blau de Mar, el passeig xifrer número 2, obre les portes a la cuina mediterrània.
El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por, tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto, sempre em sabré. Malalt d'amor pel meu país.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis.
El Far. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Per ser rigorós, no totes les quotes es redueixen, no totes les quotes baixen. Per exemple, la quota del rap, del llenguado i del gall, així com del egle fino, que no sé què és, però que en tot cas aquí està, i la solla són quotes que pugen. És a dir, són peixos, espècies que es podran pescar més a partir de l'1 de gener del 2020. Quines són les espècies més afectades? Doncs sobretot el lluç. El lluç, que és altament sensible al nostre país, el lluç i l'abadejo, que també és una espècie que redueix força i de la qual sembla la flota pesquera espanyola n'és molt, molt dependent. Aquesta és la proposta que va fer ara fa uns dies, la setmana passada, la Comissió Europea, i el que toca ara és negociar-ho. De fet, està previst que això es negociï al cap dels dies 16 i 17, perquè doncs del mes de desembre, he dit abans novembre, no, 16 i 17 del mes de desembre, perquè els ministres i els portaveus dels ministeris de cada país doncs facin sentir la seva opinió i d'alguna manera doncs intentin ajustar aquesta, recordem, proposta a la realitat dels seus països. 2020 és la data que s'havia posat la Comissió Europea per establir ja una pesca plenament sostenible a tots els mars de la Comissió de la Unió Europea. Fins ara s'havien fet retallades cada any, però sempre espècies poc sensibles per la quota, per la flota pesquera de l'estat espanyol. Aquesta és una que va al moll de l'os i per això s'ha fet sentir amb especial força doncs una miqueta aquest rebuig i aquesta queixa d'un sector que, com dèiem, està molt marmat a la seva capacitat, està molt marmat a la seva realitat, d'un sector que ha reduït molt la seva presència al mar i que, malgrat això, any rere any segueix veient com les captures disminueixen i, a més, tampoc se'ls deixa pescar tot el que voldrien d'aquelles espècies que ells van trobant i que utilitzen per compensar. Intentarem parlar al llarg dels propers dies, si no és avui, al llarg dels propers dies, amb el sector pesquer, amb en Basilio Otero, que és el representant de la Federació de Cofradies d'Espanya, el president de la Federació de Cofradies d'Espanya, perquè ens digui l'opinió del sector pesquer. Hem recollit dos potes d'aquest taburet de tres, doncs, en tot cas, ara sembla que per problemes de connexió no és possible parlar amb ell, sí que ho farem al llarg dels propers dies, i així coneixerem també què en pensa, què n'opina, també de les propostes que ens deia ara la Lídia Chaparro al sector de la pesca. Són 2:45 de 6 de la tarda. Si us sembla, comencem i reprenem altres temes.
Navega amb el Far.
I una de les qüestions ens arriba en forma també de reivindicació, però en aquest cas no de reivindicació com la que s'està vivint ara mateix a Barcelona, per cert, amb imatges que estem veient a través de la televisió, de furgonetes dels Mossos d'Esquadra, hi ha tota la Brimo ara mateix a Barcelona, vull dir, per si algú vol fer algun tall, doncs que sàpiga que els tenim tots allà, no faré jo d'Anonymous Catalunya, sinó d'altres reivindicacions de temes que segurament en alguns casos són comuns, entre els que es reclamen a Barcelona i els que es reclamen a d'altres llocs del país. Volem parlar de la marea pensionista del Garraf. Ivan, per què?
Doncs sí, volem parlar de pensions i dels lleiaflautes del Garraf, de la marea pensionista del Garraf, d'aquest col·lectiu, perquè, Josep Maria, volem parlar també d'una mesura que darrerament sembla que el que pot fer és decantar les pensions cap a una tendència o cap a una altra. Aquesta mesura es coneix popularment amb el nom de motxilla austríaca i són diverses les formacions polítiques que posen de manifest la seva preferència per aquest nou sistema de gestió de les pensions. Ara, des de Marea Pensionista Garraf, el que hem fet és, a pocs dies de les eleccions del 10 de novembre, és enviar a aquestes formacions una carta oberta per saber què aportaria de positiu l'aplicació d'aquesta mesura en el marc de les pensions. En tot cas, ens ho explica molt millor en Llorenç Guas, des de Marea Pensionista Garraf. Llorenç, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I què és el que aportaria de positiu o de negatiu l'aplicació d'aquesta mesura de la motxilla austríaca?
Clar, això depèn d'on et posicionis. Si de positiu per les entitats bancàries, doncs unes comissions importants sobre un fons que si afectés a tots els treballadors, déu-n'hi-do el guany que tindrien aquestes entitats. Segons la ministra Calviño, és una iniciativa que el que vol és resoldre problemes estructurals que afecten el mercat laboral, això és el que diu ella. Però llavors fa servir un eufemisme i diu que és un sistema de comptes individuals de capitalització per la mobilitat. Mm. Perquè, com diu la paraula motxilla, un treballador ho portaria a sobre, estès on estès, una empresa o una altra, o canvies d'autonomia o canvies fins i tot d'estat. Mm. Clar, per ser competitius es pot rebaixar el cost de producció rebaixant la qualitat del producte, però això va en detriment de l'acceptació en el mercat. També es pot fer rebaixant el cost de producció repercutint-ho sobre els treballadors. Llavors la motxilla austríaca el que vol fer és repercutir sobre els treballadors una part que afecta el cost de producció, que seria l'indemnització en cas d'acomiadament. Mm. Amb la motxilla, en realitat, és el treballador que s'està pagant l'acomiadament. Els diners que tu acumules a la motxilla són els diners que podràs utilitzar més endavant si és que passes per una època d'atur o d'acomiadament. Clar, això va en detriment d'allò que es diu que servirà com a complement de la pensió. Si jo l'he hagut d'utilitzar quan he tingut un acomiadament perquè no hi ha indemnització, ja, quan vulgui posar la mà a la motxilla, quan em jubili, trobaré la motxilla i poca cosa més.
Quan vam saber aquesta reivindicació que feien des de Marea Pensionista, ràpidament vaig anar a buscar què carai és la motxilla austríaca, i aviam si sóc capaç d'explicar-ho bé perquè els oients ho entenguin i a partir d'aquí puguem conèixer tots de què estem parlant. Això és una mesura que es va implementar a Àustria l'any 2003, per això es diu austríaca, i que consisteix, en el cas austríac, tot i que caldria ajustar el model, o segurament s'ajustaria el model a la realitat de l'estat espanyol, el que consisteix és que les empreses el que fan és, cada mes, posen una part, un percentatge del que guanyes, un percentatge del teu sou, amb una mena de compte, un fons d'inversió, una compte de jubilació, un el que sigui, amb una compte, i tu vas allà acumulant aquests diners que poden ser utilitzats. Si t'acomiaden com indemnització de l'acomiadament, o bé, si no t'acomiaden i, per tant, doncs, tens la sort de poder anar acumulant més rere més, quan et jubiles, ràpidament, pum, recuperes tota aquesta quantitat i, d'alguna manera, complementa la jubilació. Això que, en principi, vist des de l'òptica, com estic explicant, bueno, sembla positiu, vas fent un forat i tal, i després doncs, pots recuperar-lo, clar, té el risc de que abarateix per les empreses, per exemple, l'acomiadament, perquè ja no haurien de desembolsar diners per indemnitzar-nos, sinó que, com que els diners ja estarien allà guardats, doncs ells d'un dia per l'altre, o amb aquests 15 dies que estableix la norma, ens podrien acomiadar sense que els hi suposés cap cost afegit, fet que de vegades el que fa és replantejar-se la necessitat o no d'un acomiadament. Ho ha explicat més o menys bé, això?
Bé, jo com a tret general penso que sí, però hi ha coses a matisar. Per exemple, la realitat d'Àustria i la nostra no s'assemblen de gran cosa.
No, en res.
La renda per càpita no és el mateix 45.000 que 25.000. El deute públic, a Àustria és del 78%, aquí, per no passar-me, diria que arriba al 100%, arriba més enllà del 100% en realitat. El dèficit del PIB, la diferència que hi ha entre el producte interior brut i el que podria arribar-se a tenir, a Àustria és d'un 4,8%, aquí és del 18%. El sou mínim interprofessional a Àustria, arrodoneixo, és de 1.900 euros, aquí és de 900. Per tant, hi ha suficients diferències com per pensar que no es pot aplicar amb certa alegria aquest model aquí, perquè la situació és molt diferent. Per altra part, l'acomiadament ara el paga l'empresa. Amb això se'l pagarà el treballador. Perquè encara que l'empresa pugui dir no, és que jo cada mes aquest 1,5 el poso jo. Sí, el poses tu, però el treus del meu sou brut. Per tant, el treballador s'està pagant el seu acomiadament. I això, evidentment, és abaratir l'acomiadament. Et diuen que anirà molt bé pel mercat laboral, perquè ja no hi haurà treball fix, treball eventual. No, clar, és que tots seran eventuals. Si el cost d'acomiadament és zero, tots els treballs són eventuals. I et diuen, a partir d'avui deixa de ser fix el teu, perquè d'aquí 15 dies al carrer. Doncs, o sigui, sí que és això, però hi ha suficients coses per matitzar,
En tot cas, abans d'aplicar aquesta mesura, el que cal és que el mercat laboral doncs tingui més flexibilitat, és el que em fa la sensació. Hi ha dues coses importants, Llorenç. La primera, ho dèiem, qui és l'encarregat d'omplir aquesta motxilla i com ho fa, i l'altra és el fet de on es guarda aquesta motxilla, perquè seran entitats privades les que s'encarregaran de gestionar doncs aquest fons.
Qui ho paga directe o fent una certa volta és el treballador. És a dir, podria ser que et diguessin ara, del teu sou net et retindrem l'1,5. Això seria el més directe. L'altre és retenir-ho del sou brut. El meu sou, el que realment jo, diguem-ne, mereixo pel meu treball, és el que m'arriba a mi a la caixa, al banc, on sigui, més el que l'empresa paga per mi. Si no ho pagués, això serien uns diners que serien meus. Per tant, ho treguis d'un lloc o d'un altre, ho acaba pagant també el treballador. Hi ha qui diu, no, això ho pagaria l'Estat. Bueno, si ho paga l'Estat, voldrà dir que aleshores haurà d'augmentar els impostos i que, per tant, aquests diners que anirien a les motxilles ho seguirien pagant aquells que paguem impostos. No tots, només aquells que paguem impostos. Perquè hi ha moltes empreses, precisament molt poderoses i que acumulen grans guanys, que paguen uns impostos comparativament irrisoris. Aleshores, aquests diners anirien a parar a unes entitats bancàries o asseguradores. Els tindrien i jugarien amb ells durant el temps que fos, cobrant una comissió del 0,8% si és amb el risc més petit. I es podria ser de l'1,5 si és en variables, que llavors el risc és més gran, és el cost de gestió.
Llorenç, la motxilla, és a dir, aquesta mesura realment està en l'ànim del govern d'aplicació? És a dir, perquè no n'hem sentit a parlar, vaja, suposo que perquè no els deu interessar gaire que en sentim a parlar, perquè això és aquelles coses que després s'aprovaran un divendres mig festiu a quarts de 7 de la tarda. Però realment està en l'ànim d'implementar aquesta mesura?
A veure, ara et contesto, però de xerrades sobre el tema n'he fet diverses. I sorprenent la quantitat de gent que ho ignora absolutament.
Sí, sí.
I és que ho han sabut amagar molt bé. Això és evidentíssim. A veure, tant PP com Ciutadans com el PSOE ho ha portat al seu programa. I el PDeCAT hi va fer costat a les últimes sessions del Pacte de Toledo. Per tant, tenim un gruix suficient de partits i partits amb possibilitats amb una composició o amb una altra, amb uns pactes o amb uns altres, d'arribar a aplicar la motxilla austríaca. Dos dies abans de començar la campanya electoral, la ministra Calviño seguia parlant i ho va presentar davant una trobada d'empresaris, aquesta motxilla austríaca, amb l'eufemisme aquell que ja us he dit abans. Aleshores, les entitats bancàries tindrien els diners i jugarien, en cas de pèrdues, qui es fa responsable de que es recuperi tots els diners posats dins de la motxilla no és l'entitat bancària, és l'Estat. Per tant, vol dir que en cas de que hi hagi pèrdues, entre tots, amb els nostres impostos, hòstia, ho pagarem. No ho pagarà. Mm-hmm. Qui ha cobrat el 0,8% com a mínim, entre 0,8 i 1,5 de comissió.
I el sistema de pensions, en Llorenç, com afecta aquesta mesura? Vosaltres parleu de la possibilitat de reduir les pensions a nivells de supervivència.
Sí, l'afecta de dues maneres. O sigui, un és, teòricament, si jo he treballat 44 anys, doncs durant 44 anys he estat posant diners dins la motxilla, quan em jubilo trobaré uns diners. Però, clar, estem en moments en què l'atur és important i sovint hi ha gent doncs, que cau a l'atur. Necessitarà fer servir aquests diners. Per tant, és molt possible que molta gent, quan arribi a la seva jubilació, es trobi que la motxilla té poc contingut. Mm-hmm. Però és que, a més, aquests diners de la motxilla reben un tracte com de fons. I, per tant, a part d'aquesta comissió del 0,85, quan tu ho retires, et cobraran un 19%. Una persona que cobreix uns 1.500 al mes,
sí,
podria doncs, acumular entre uns 11 o 12.000 euros. Això, aplicant-li el 0,85, li quedaria per 9.500. Estic arrodonint xifres, eh? Uh-huh. Quan ho retiri, se li aplicarà una retenció, perquè és un fons, i del 19%. Per tant, li quedarien 7.700 euros. Ah. Si això ha de ser un complement d'una pensió pública cada cop més migrada, jo penso que això no serveix, perquè, clar, a més, obre la porta a dir, com que ja tens aquell complement, no cal, no és tan urgent actualitzar les pensions, o podem congelar-les. Per tant, i aquest és el segon inconvenient, no? Que permet pensar que, com que ja tens complement, no cal actualitzar debudament les pensions.
Clar, ara em ve el cap Llorenç, què pot passar, no?, amb la gent de 50 anys que està al mercat laboral i que ha de sortir, o què passa amb les dones, per exemple, no?, també un dels col·lectius que, sí, que més pot patir aquesta mesura. No sé si et fa la sensació, tu també, que el problema és que s'està venent aquesta mesura com una solució als problemes del mercat laboral, i no ho és pas, ni ho pot ser, tampoc.
I penso que en realitat és una mesura per, diguem, accentuar els guanys en el mercat laboral, però de les empreses. Mira, l'any 2007 les famílies contribuïen amb un 75% de la contribució als impostos. Les empreses un 22%. El 2016, quan es diu que estem en època de recuperació, les famílies contribuïen amb un 84%, les empreses amb un 13%. Mm-hmm. Per tant, aquí s'afavoreix, sigui socialista o es digui socialista, per mi està molt clar qui és.
Doncs aquesta és la motxilla austríaca que està en el programa de moltes formacions polítiques, de les principals formacions polítiques que es presenten a les properes eleccions el 10 de novembre. Ara estem en campanya, ara en teoria tot això ho hauríem d'explicar, no estan per la labor, i pel que ens ha explicat en Llorenç Guasch, difícilment estaran per la labor, tenint en compte el que tenen a perdre, i és el suport de la ciutadania. Vaja, que és d'aquelles coses que segurament ens trobarem, si no fetes, mig fetes, entre el Pacto de Toledo i tal, i aquestes històries. Llorenç, t'agraeixo molt que ens hagis posat sobre la pista, ens hi fixarem, i evidentment ho anirem seguint, tota aquesta història. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Fins la propera.
Navega amb el Far.
Avui cuinem amb la Montse Avilés. Avui comencem la setmana viatjant cap a les Canàries, més concretament al sud de l'illa de Tenerife, per descobrir una recepta marinera típica de la zona de Cherne, com a protagonista. Pareu bé les orelles i no us perdeu cap detall d'una cuina que, bueno, ens pot acabar sorprenent.
Bona tarda. Avui farem Cherne amb papes arrugades i mojo, que és una recepta canària que, bueno, que es menja molt allà. El mojo és la salsa típica de Canàries i és, tenim mojo verd i mojo vermell. El mojo verd es fa amb cilantro, all, oli, vinagre, una mica de comino i es tritura tot. I el mojo vermell es fa amb... Allà li diuen pimienta picona, que és un pebrotet vermell, petit i picant. Se li fica, depèn del que li agradi, molt picant o menys picant, se li posa més o menys. Es posa oli, es posa vinagre, es posa comino, es posa sal i pebre i es tritura tot. El cherne, doncs el millor que pots fer és anar a comprar-lo al port acabat de treure de l'aigua, el fots a la planxa i preparem volta i volta. És un peix molt bo i es fa amb les papes arrugades. Les papes arrugades són unes papes, unes patates, allà li diuen papes, unes patates petitones que són especials per arrugar. I com s'arruguen? Es posen una cassola amb aigua, a mitja aigua, que les cobreixi però que no les... que treguin una mica el cap de l'aigua, les papes. Se li posa bé de sal, molta sal grossa, i quan xucla l'aigua a la patata es queda la sal com fora de la pell, perquè es fan amb pell. Ben netes, es mengen amb pell. I es presenta el peix a la planxa, el cherne a la planxa, es posen 4 o 5 patatetes al costat, la punteta d'amanida, i el mojo verd i el mojo vermell, i està espectacular.
El preu del peix.
I després de fer venir gana, després d'obrir boca amb aquesta recepta de la Montse Avilés, ens n'anem per saber a quin preu s'ha venut el peix avui amb una de les cofradies que tenim a les Terres de l'Ebre. En concret, a quina, Lluïsa?
Doncs a la Castalla, la darrera del litoral, com aquell qui diu, de la costa catalana, perquè és a les de les cases d'Alcanar. Ui. Deixa, tenim a l'altra banda del fil telefònic el secretari Raül Ribot.
Raül, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja esteu al sud de tot el país, al sud de tot, eh? Ja pràcticament al nord de l'altre, ja.
Som la primera cofradia de Catalunya, eh? Som l'última, la primera.
Sí, senyor. Sempre començant per casa, clar que sí. Com ha anat això, Lluís?
Bé, molt bé. Avui la pesquera ha anat molt bé. Sí, la veritat és que com ahir va baixar una miqueta de tràngol, que hi ha anat una miqueta de mala mar, doncs la veritat és que s'ha pescat bé avui.
Explica'm, Raül, perquè avui podríem dir que podríem fer tota una festa, no?, en les espècies que avui heu recollit.
Sí, la veritat que avui s'ha fet de... Les barques de trasmall han tret bastant de llenguado i les barques d'arrossegament, doncs, moll, galera, llagostí, sèpia... Quan està la mar una mica revolucionada, doncs, s'ha agarrat bastant de peix.
Però quina és l'espècie que toca ara? Quina és la del novembre? A partir d'ara, què és el que ve?
Bé, ara, a veure, el que ja comença a estar de meravella és la galera. La galera a partir d'ara ja comença el fred, el novembre, així... Ja és quan ja la porten les embarcacions i la porten viva, vull dir, cada la galera, la sèpia també està molt bé, i agostí, al mes de novembre, sempre, les barques d'arrossegament, al mes de novembre sempre solen agarrar prou llangostí, també va bé de preu. Bé, la veritat que bé.
I esta galera que agafem la podem posar a la planxa o encara no és prou bona per a la planxa?
Home, ja comença a estar bona, la veritat, eh? La veritat que la porten viva i, per exemple, una caixa que... van 4 o 5 quilos, la veritat que hi ha 3 quilos o així ja surten viva, vull dir que ara ja està a fer la planxa, sí.
Altres espècies que podríem ja començar a degustar este mes de novembre, Raül, o que estan bones tot l'any i que també ara al novembre cal aprofitar-les?
La veritat que ara es treu bastant de moll i el moll va molt bé de preu ja dic, sèpia també me sol sortir. Lo llenguado també va bastant bé de preu. Ara la veritat que surten moltes espècies i el preu és raonable en totes les espècies.
Podríem començar ja a fer una miqueta de, no sé si a congelar algunes de cara a pensar en les festes nadalenques o de cara al fred?
La veritat és que el llagostí ja el podria congelar. El llagostí jo me vaig quedar fa cosa d'un mes i aquesta setmana vaig treure una bosseta congelada i surt, no pots congelar i treure al cap d'un mes o dos mesos i el llagostí s'aguanta molt bé. Sempre que el congeles en sec. No el congeleu mai en aigua, vull dir, en bosses ben tancadetes, sense aire i sense aigua ni res.
Veus, i aquí recomanen congelar-los en aigua de mar. Raül, tu dius que no.
Jo no, jo recomano congelar-los, que la bossa sigui hermètica, que no entre l'aire a la bossa, i després el que sí que fem és a l'hora de descongelar-los, si pots agarrar un pobolet d'aigua de la mar o si no és aigua en sal. I la veritat que queden com si fossin frescos.
Molt bé, molt bé, haurem de tindre en compte, en aquest cas, descongelar-los en aigua de mar, Secano? No,
sí,
no és el revés,
sí.
Com havies mos han dit.
Sí, sí, descongelar-los en sec i descongelar-los en aigua en sal o... es pot tenir aigua de mar, millor.
I no perden la seva aigüeta, no es dissola amb aigua de mar, no, eh? Queda tot amb...
No, ja et dic, jo esta setmana, este cap de setmana, em vaig descongelar una bossa que tenia al congelador i queden perfectes, vull dir, com si fossin frescos, la veritat. Ni el camp negre, ni res, perfectes.
Doncs, bé, ja tenim aquí un truc, pels que som uns sapastres a la cuina, és el meu cas, clarament. Com ho hem de fer? És congelar tal i com venen i descongelar amb aigua de mar. Digues.
Sí. No, a més, els pots descongelar, vull dir, que els fiques una horeta abans de cuinar-los, en una horeta es descongelen i, vamos, queden com si fossin frescos.
Per tant, trucs per poder començar a comprar ja el peix i el marisc de cara a les festes de Nadal, que sempre ara té un preu una mica més contingut, i poder-lo gaudir, poder-lo cuinar amb òptimes condicions de cara a les pròximes festes. Raül, secretari de la primera cofradia de pescadors de Catalunya, que és la de les cases del Canà, Raül Ribot, tornem a connectar amb vosaltres ben aviat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a
vosaltres. Que vagi bé, fins després. A reveure. Lluïsa, haurem de parlar aviat de marisc i de llagostins i gamba i pop i de tot, eh?
Sí, i anar, a més, reduint una mica el cost, no?, però sense perdre qualitat.
I tant que sí. Moltíssimes gràcies, que vagi bé, fins demà.
Fins demà.
A reveure. Doncs així posem punt i final al programa d'avui. Ha estat un plaer avui tornar novament a escoltar veus que ens han apropat a l'actualitat del sector marítim del nostre país. Hem reflexionat sobre pesca, hem reflexionat sobre sostenibilitat, hem conegut també nous projectes tecnològics que tenen a veure amb la investigació als mars i als oceans, fet des de les universitats catalanes, i a més d'això hem pogut també mirar de reull l'actualitat del dia. Demà a les 4 i tornarem. Acompanyeu-nos des de la vostra ràdio local.
El Far, el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Acceleren els bebès, però les mares corren més. Les agulles es desfan, les olives s'evaporen, les finestres pinten mars, els vaixells sense pintar. Si calléssim tots de cop, sentiríem les balenes. Ara sé que les estones passen tard al teu voltant, amb els teus abraços nus. Son. Entre riures de senyores, veus farcides d'entrepans, fets de mar i llum solar. Ara agafo amb la cullera, Déu meu, sant expansió, deixa'm treure de la bossa un pastís i un vell parxís. Mil castells de sorra cauen quan s'emprenya un vell mestral. Les meduses volen soles, només volen.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar.